camins.
A veure, traiem-nos les caretes perquè només faig que escoltar opinions que em semblen que us fan molt de mal. Jo és que ho tinc clar i crec que tots n'hauríem de seguir aquesta línia. El Madrid guanyarà la Champions contra el Liverpool. Però a més, no en tingueu cap dubte, encara que vagin per darrere 14-0 al minut 92, el Madrid guanyarà. I l'endemà Kylian Mbappé anunciarà que fitxa pel Madrid. Serà terrible, la vida és dura, però les coses clares, acosten temps difícils per a la rebel·lió. Ahí, Paula, ahí. Es la vida ens colpeja. Ah, i una altra cosa, que ara us fem un programa social religiós, que quedi clar, només per si de casteac, fot-li Paula. Divendres, sona divendres això. Bona vesprada aquest divendres 20 d'abril del 2022.
Dia 1 després de...
Aure Ferran, de l'associació Huelles Compartides, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones, oferint-los la companyia d'un gos. Ahir ens va explicar com això afavoreix els vincles afectius i és una ajuda emocional per la persona. La teoria i la pràctica, perquè també vam tenir el testimoni del Giorgio, una persona que va viure gairebé 4 anys al carrer i que amb ajuda del Kofi, el seu gos, va trobar la força per sortir-ne. Gran entrevista, la del Giorgio, de les que val la pena recuperar la carta, ja us ho dic. Moltes gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vesper radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Vinga, va, que avui és el dia que posem un cop més la cirereta confitada a la setmana.
Avui, per començar els camins...
Completarem els dies del retorno coneixent en profunditat el projecte Sostre de la parròquia de Sant Miquel del Port, que fa 30 anys que treballa per millorar la vida de les persones sense llar. Entre altres coses, evidentment, ho farem amb Pere Agustí Maragall, un dels seus responsables, i també amb una de les seves voluntàries. Solidaritat!
Continuarem amb...
Passem revista a la nostra nova secció de divendres. Bueno, nova, ja porta unes setmanes en marxa, on amb els nostres benvolguts companys del Setmanari Catalunya Cristiana fem una repassada i farem una repassada als seus continguts més destacats. Avui, amb la capo canonieri de la redacció, Carme Munté.
I arribarem a les 9 de la mata.
Totum revolutum, la nostra tertúlia frenètica avui amb els clàssics Jordi Cerdà i Toni Picó. No sé jo si parlarem de la Colau, que al Jordi no li ve mai de gust, no té cap fixació el Jordi amb la Colau. Doncs ja veurem què passa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Sobre què voleu que opinin els nostres opinadors? Dia del Totum, com us deia, per això us fem la nostra ja típica pregunta dels divendres, són de costums maques com aquesta. Sobre què voleu que opinin els nostres opinadors? El retorn del rei, Colau Forever, Chanel, Eurovisió, el resultat d'Eurovisió, o hivern versus estiu, un tema polèmic darrerament en aquesta casa, María José Mendoza, si m'estàs escoltant, que crec que sí. Doncs tenim una guerra oberta, ella és de calor i jo de fred, i cal mullar-se. Vinga, va, volem saber.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Camins, amics, versió divendres, som una fàbrica de fer ràdio imparable. Ens hi posem, Paula, va.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
10 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Pere Agustí Maragall, bona vesprada.
Molt bona vesprada.
Maria Antònia Bogóñez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ara us explico qui són, però ja us avanço que el Pere Agustí i la Maria Antònia són voluntaris d'un projecte molt concret, com us deia abans, en l'entradeta. Es tracta de Sostre. Aquest és un centre situat al carrer Pescadors número 42 del barri de la Barceloneta de Barcelona, que acull a persones que viuen permanentment als carrers del barri i que per les seves condicions personals doncs no utilitzen altres recursos existents. Un projecte que ja té 30 anys de vida i que es porta endavant per iniciativa de veïns i veïnes preocupats per aquesta realitat. Aquest servei depèn directament de la parròquia de Santa Maria de Cervelló i Sant Miguel del Port, i les dependències on té lloc aquesta activitat formen part dels seus locals. Concretament, el Pere forma part de la seva comissió de comunicació i la Maria Antònia és voluntària de nit. També em deia el Pere que ell també forma part d'aquest voluntariat de la nit, Pere?
Sí, sí, efectivament.
Doncs vinga, anem a conèixer una mica millor aquest projecte. Pere, 30 anys, són molts anys de solidaritat, de cura dels més vulnerables. Quin és el secret?
El secret són els veïns i veïnes de la Barceloneta. Uh-huh. Són persones que al seu dia van ser sensibles a la realitat del seu barri I bé, això que diria ara, quasi que la Maria Antònia podria dir-ho molt millor que jo, perquè jo hi soc des de l'any 2010.
Però 2010. I Maria Antònia quan...
Des del 94.
Des del 94, déu-n'hi-do. Tota una vida allà donant...
La cosa amb la que he estat més fidel, diria jo.
Home, està bé. Tota una vida donant la vida, eh? Tota una vida donant la vida. I com va ser el naixement i com ha sobreviscut durant tants anys? Qualsevol dels dos, Maria
Antònia. Va començar en el 92, una mica abans, veient els joves de la parròquia que hi havia veïns, homes, que dormien en cotxes. Estem parlant de la Barcelona i la Barceloneta abans dels Jocs Olímpics,
exactament,
que no era com ara, i llavors hi havia recursos per drogadictes, per joves, però no hi havia recursos al barri per sense sostres, i així van començar a fer un recurs petit, humil, de 6 persones, per 6 persones, on cada nit es garanteix a aquesta hora, a les 8 de la vesprada, obrir-lo perquè puguin tenir uns vincles, són els mateixos, fins que, com és un lloc de pas, fins que aconseguim un recurs millor que els millori la seva qualitat de vida i puguin viure més autònomament i més normalitzadament.
I tant, és una ajuda molt necessària que segurament que agrairan amb totes les particularitats que ara anirem una mica desgranant, perquè va començar d'aquesta manera humil, amb aquesta voluntat dels propis veïns que descobrien les persones doncs, patint aquesta realitat molt colpidora del sensellarisme. Justament ahir ens visitava una persona, ho deia al principi, el Giorgio, que havia tingut aquesta experiència de viure 4 anys i mig al carrer. Per sort d'ell ha pogut tirar endavant, però clar, és un drama realment. I Pere, com funciona ara mateix?
Sostre funciona, és una entitat assembleària amb lo meravellós i complicat que representa pues, gestionar una entitat en què som res i curt uns 70-80 voluntaris i no hi ha una direcció jeràrquica, és a dir, tots som companys, tots som persones que venim cada un de nosaltres amb la nostra història, carregant la nostra motxilla i anem a ajudar, ho donem el millor que podem i ens organitzem per comissions. Hi ha comissions d'administració, comissió de comunicació, comunicació de residents, que és les voluntàries, curiosament sempre són dones, fixa't tu, les voluntàries que són les que estan més al peu del nucli important de l'atenció que estem fent, que és, diríem, estar molt atents i molt amatents a la problemàtica de les persones que estan al carrer i quan entren a sostre poder ser ateses de manera molt personalitzada, perquè cada una d'elles necessita un tractament molt personalitzat. I després també hi ha la comissió de voluntaris, que és l'altre nucli dur de la nostra entitat, perquè és la que, en certa manera, cohesiona i gestiona la informació dels 60 voluntaris de nits, entre 50 i 60 voluntaris.
60 voluntaris teniu? Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
És una xifra alta, eh?
És, jo diria
a mi
que
em sembla que és alta, com a mínim, no sé.
És molt alta. Jo diria que estem parlant d'una de les entitats menys eficients de Barcelona.
En quin sentit? A veure, menys
bueno,
eficient?
Bueno, perquè fixa't, perquè som 50 o 60 per atendre...
Al servei de 6.
No, sí. 50 o 60 per atendre a 6 persones.
Exactament. Sí, sí, sí. Un rati de 10 persones, pràcticament.
Exactament.
Sí, sí.
Però bueno, és que és el que hi ha. És que...
Bueno, però també tu deies que teniu aquest esperit assembleari, podríem dir, en què tothom col·laboreu amb tothom d'alguna manera i no hi ha una jerarquia. Doncs també, realment, si són 10 persones... doncs aquesta força d'aquesta unió també va en benefici, no?, de la persona d'alguna manera, Maria Antònia.
Clar, el tema és que necessitem garantir que s'obre el sostre cada dia, cada vespre. Sí. I això vol dir quan fem vacances, quan arriba el Nadal, quan arriba Setmana Santa, i llavors tenim les disponibilitats que tenim, i per tant 60 no vol dir que sigui fàcil cobrir el calendari, perquè clar s'han de cobrir dies molt diferents. Però jo també tinc un amic que deia que teníem la pitjor ràtio de qualsevol ONG, però és l'única, o qualsevol entitat, però és l'única manera de garantir o d'intentar garantir que cada nit la porta verda del carrer Pescadors, que és així com la identifiquen els nostres residents, s'obre i tenen aixopluc. No podríem dir, avui no s'ha cobert de voluntaris, tots són voluntaris, i per tant, si no hi anem dos voluntaris, no s'obre.
Correcte. El local és composat d'una sala menjador equipada amb una taula, cadires, cuina, microones, una televisió, un dormitori per als usuaris amb els llits, un petit armari, un bany, una dutxa, dormitori per a persones voluntàries, no? També per les persones que estan amb ells, dos llits, una taula de treball, etc. Heu tractat de crear una petita llar?
De fet, ho és.
Ho és, eh?
Perquè per ells és el moment que arriben i deixen la cuirassa que han de tenir durant el dia a dia en el carrer. Ells allà tenen els seus vincles, no sempre fàcils, i també és veritat que entre ells tenen les seves relacions, les fílies i fòbies, com les i amb nosaltres igual. I tenen,
com una família.
Efectivament. I tenen els seus voluntaris o voluntàries amb els que tenen aquell vincle màgic i amb els altres fan el que poden. Però és la seva referència i després alguns els hi costa molt marxar, tot i que marxin a llocs millors, perquè perden aquesta mena com de vincle de caliu. I, de fet, tot el procés d'inserció a una normalitat, a un recurs millor, passa per crear vincles personals.
El centre té una capacitat, ho hem repetit en diferents moments d'aquesta entrevista, de per 6 persones. Pot semblar poc, però es tracta de 6 persones, de 6 vides que durant un temps es senten així acollides, ens ho estaves explicant ara. A quantes persones els hi haureu donat esperança en aquests anys, Pere, ho saps?
En aquests anys estaríem parlant d'unes 80 persones, segurament.
Sí. 80?
80 persones, amb els 30 anys. El darrer any, 21, vam donar atenció a 8 persones, perquè van haver-hi ingressos de persones noves, altres persones que van poder ser ateses després dintre d'equipaments més regulats, dintre d'equipaments socials, i per tant doncs estaríem parlant d'unes 80 persones. Quan deia això, mig en broma, que és una entitat poc eficient des del punt de vista numèric...
És un comentari que m'ha agradat molt.
Bueno, veus, és una mica trencador. La qüestió és que, clar, els que fem voluntariat de nit no podem anar-hi cada nit. Hem d'anar-hi una nit, dues nits al mes, no podem anar-hi més. Aleshores, per això som tants. És curiós que els residents, que són els usuaris, ens tenen perfectament clitxats a cada un de nosaltres.
Ah, sí?
És a dir, ens coneixen perfectament bé i saben de quin peu calcem cada un de nosaltres.
És una mica com els fills que observen els pares.
Absolutament, absolutament. Saben quin és el voluntari que li agrada conversar, l'altre que li agrada jugar al dòmino. És a dir, és com una llar, allò que deies tu. Sí. Pot arribar a ser una llar? De fet, és una llar. Uh-huh. És a dir, estem allà i estem fent una vida familiar de 8 del vespre fins a l'hora d'anar a dormir. Aquesta és la realitat.
I el vincle a vegades és de feedback. Un dels moments més bonics que jo he tingut va ser quan un resident que sabia que jo estava a l'atur va trobar una enganxina que buscaven algú en una entitat o en una empresa i va venir i em va dir, ja t'he trobat un treball possible.
Home.
I aquest un altre dia em va portar, feia trepitxeos, li donaven coses, em va portar una bufanda de l'Espanyol pel meu pare. I em va semblar tendríssim, perquè era com una relació més d'igual a igual.
Clar.
No sempre passa, però va ser superbonic. Bueno, i el recordo perfectament a l'Elias Ausias Marc.
I perquè estic segur que aquestes persones que passen, pel que m'han explicat passant per aquest programa, entitats i persones que treballen amb el sense llar, són persones amb molta cuirassa, molt destruïdes en molts aspectes, etc. I, per tant, que d'ells surti un gest que al final simbolitza l'agraïment i la properia i mirar als ulls, doncs és tu ho deies, és emocionant, realment és emocionant.
És que jo crec que el que hem après tots els que hem fet voluntariat o fem voluntariat amb persones sense llar és que la dignitat ningú ens la treu i que està molt amagada, però que tenen unes potencialitats enormes. N'hi ha alguns que han estat capaços d'escriure llibres o de pintar quadres o de jugar a escacs, com molts de nosaltres no en sabrem fer mai.
Sí. A més d'atendre a les persones que dormen al centre, es treballa també en el seguiment i suport d'altres persones que dormen als carrers del barri. Com està la situació ara mateix? És molt dura per allà per la Barceloneta o què?
A veure, la Barceloneta passa com a la resta de barris de Barcelona. Evidentment, és un dels barris on en podem trobar més de persones, però que estan dormint al carrer. Mm-hmm. Però diríem que el context actual no és un context d'empitjorament en quant a persones que dormen al carrer, sí que és un context d'empitjorament en quant a persones que estan en risc d'exclusió social. Uh-huh. Val? És a dir, Barcelona, relativament o comparativament, diríem que és una ciutat que està comparativament prou ben equipada si la comparem amb altres ciutats d'Espanya.
En el sentit d'acollir a les persones sense llar.
Exactament.
Doncs, sí.
Exactament. És a dir, és un problema que, en certa manera, s'està cronificant i està creixent com a concepte de persones que estan amb exclusió social severa o amb risc d'exclusió social severa.
Vols dir que d'alguna manera la societat s'està insensibilitzant? És a dir, ho donen ja com a... Bueno, doncs forma part del paisatge de la ciutat, urbanístic, podríem dir. Que... Comptem amb això?
Segurament no és que s'estigui empitjorant, però sí que és una realitat que és la que és.
Sí, sí.
Certament, ens passa a tots, eh? És a dir, a veure, jo mateix, que sóc voluntari del Sostre des de fa no tants anys com la Maria Antònia, però sí. Déu-n'hi-do, 12 anys.
La Maria Antònia és prou insuperable. Eh?
Clar, és a dir, a veure, jo estic en el carrer, en una cantonada, prenem un cafè amb un amic, parlant de coses, i em viu una persona sense sostre, interromp la conversa i em diu, escolti'm, una cosa per... I en aquell moment jo em sento... violentat i quasi que li dic escolti'm, ara no. Després em sap greu, ho reconec, després em sap greu, però d'entrada m'ha molestat. Són qüestions que amb grau molt elevat o menys elevat ens afecten a tots. És a dir, hi ha moltes persones que són insensibles a la realitat de les persones que estan al carrer.
Sí? Jo volia afegir. Jo crec que una de les coses que hem après els voluntaris que estem en el món del sensellarisme és que hem visibilitzat la gent que està al carrer dormint. Uh-huh. I no és que siguem insensibles, és que la gent ja ni els veiem. Formen part del paisatge.
Sí, sí, ho deia
i està... jo, sí. Sí, sí, però... no el distingim d'un banc.
O sigui, sí,
i llavors jo crec que una de les coses bones que ha fet fer voluntariat a Sostre, a mi m'ha fet, és que m'ha obert els ulls a unes realitats que existeixen i que hauríem d'intentar visibilitzar des del nostre ser voluntaris, des del nostre ser creients, des del nostre ser ciutadans.
Doncs ho esteu fent en la vostra tasca de formiguetes, donant la vida cada dia, cada dia, cada dia, i també ho estem fent avui, aquí en aquestes zones, i aquesta ràdio té també aquesta sensibilitat, no?, de voler parlar molt i tocar molt els temes que toquen directament a la persona i, si és possible, a la persona que està patint. Els objectius generals del centre, recordem, el centre Sostre, els repassem ràpidament, cobrir les necessitats primàries i millorar la qualitat de vida dels usuaris tant interns com externs, realitzar un seguiment global de la seva evolució, compartir un espai de relació, comunicació, integrar socialment els transeunts segons les seves possibilitats i conscienciar i implicar el veïnat en aquest projecte. Em criden l'atenció dues coses, ja per anar acabant, us demano que m'expliqueu una mica. La primera és la de compartir un espai de relació i comunicació. Això és cuidar també la part sensorial, la part psíquica de les persones. Us sembla clau per a una reconstrucció d'aquestes vides, aquesta relació entre ells i també amb els voluntaris?
Absolutament. Uh-huh. És a dir, potser és la part clau, no només perquè ho demanen els usuaris, sinó perquè és segurament el fruit que obtenim nosaltres com a voluntaris. És a dir, aquest treballar-nos és el punt de vista d'estar atents a la conversa que estàs tenint amb aquella persona. Mm-hmm. És curiós perquè tu pots tenir una conversa trivial amb un amic teu i no deixa de ser una conversa trivial. La mateixa conversa trivial la tens amb aquesta persona que està allà com a usuària i agafa una transcendència especial, perquè ell no és capaç de tenir aquesta conversa trivial normalment. Mm-hmm. I tu això ho perceps, i és bonic percebre-ho. Te n'adones, una mica en la línia del que deia la Maria Antònia, sí. Te n'adones que és un viatge que fas no per veure una altra realitat, sinó per sortir de la teva ficció, perquè al final nosaltres vivim una ficció, i estem entrant a la realitat de la fragilitat humana, que és el que viuen aquestes persones.
Maria Antònia, per anar acabant ja com a resposta... Bueno, pots contestar-me tranquil·lament, però hem d'anar acabant. Voleu conscienciar i implicar el veïnat, també ho dieu en els objectius. Sí. Com és la resposta de la gent?
Doncs el Sostre va començar amb l'oposició del veïnat, com en tants barris on comencen recursos.
Un clàssic. Si la
gent és un clàssic. Però en el Sostre van veure dos punts. Quan van fer 10 anys van fer una paellada i van ser les dones de l'Associació de Veïns Alternativa L'Hòstia.
Sí.
Que es diu així,
que
van fer una paella d'aquella com la del Fairy, i per tothom. I l'altra és que hi ha veïns i veïnes que porten els sopars pels usuaris cada nit. I també una vegada que teníem riscos perquè un amenaçava, un ex-usuari amenaçava el centre, va sortir un veí amb un bat de béisbol que no coneixem, I des de llavors aquell ja no va tornar i vam poder continuar oferint aixopluc fa uns quants anys.
Per tant, la gent
ho té assumit.
Molt bé. Ràpidament, si la gent vol col·laborar, ser voluntària, com ho pot fer?
Molt bona pregunta, perquè realment aquest és un problema que tenim en aquests moments.
Sí.
Després de la pandèmia hi ha una crisi de voluntariat i fa falta que entrin voluntàries i voluntaris a sostre. Molt
doncs,
necessari.
Aquí donem alta veu, a veure si la gent se sent...
voluntariat@projectesostre.org.
Molt bé, voluntariat@projectesostre.org. Aquesta sí. és l'adreça electrònica i allí trobarà la informació, la manera de trobar-vos i de posar-se a la vostra disposició, és així, no?
Efectivament.
Perfecte. Doncs el Pere Agustí Maragall forma part de la Comissió de Comunicació, és voluntari de nit també, i la Maria Antònia Bogóñez és una de les voluntàries també de la nit del projecte Sostre, aquest centre del barri de la Barceloneta de Barcelona, que acull a persones que viuen permanentment als carrers del barri i que per les seves condicions personals doncs, es veuen abocades i necessiten aquesta necessitat. Avui ens ho han presentat amb molt de cor, amb molta sensibilitat. Esperem que hagi arribat bé als nostres oients. Aquí a l'estudi s'ha viscut d'aquesta manera. Pere, Maria Antònia, moltes gràcies i molts ànims en la vostra tasca.
Moltes gràcies, Rafel.
Moltes gràcies, Rafel.
Vinc, molt bé el Rafel aquest. Això
Rafa,
ho hem de...
Rafa,
no,
Rafa.
No, és que és... soc... Bueno... M'ha agradat. Gràcies per Rafael. Gràcies a tots dos. Pausa, revista i revolució.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Camins.
Faig una fe d'errores, que jo és un clàssic d'aquest programa. He de fer cada 5 minuts he de fer una fe d'errores.
El magazín del vespre a Ràdio Estel.
Passem revista.
Molt de cabaret, no? Aquesta... Una mica cabaret.
Molt animada.
Una mica cabaret.
És divendres.
I a més estem en una sauna griega, que és aquest estudi, ara mateix. Per tant, aquí és una barreja que no sé com acabarà la cosa.
Jo et veig aquí unes gotes de suor regalimant per aquesta calva magnífica.
No, i perquè la calva, la segona calva més brillant de Catalunya. I a més et dic una cosa. Bueno, és igual, no entrarem en detalls del que m'està passant sota la mascareta, perquè és
no
que
cal,
és...
No cal,
no
cal.
Ja
ens podem fer la idea.
No necessiten aquesta dada els nostres oients. Senyora Capo Canonieri del Semanari Catalunya Cristiana, Carme Munté, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa
Sanabuja.
Ens
retrobem en aquesta secció que vàrem iniciar junts abans
sí?
de Sant Jordi.
La vam abandonar unes
que
setmanes.
Que has continuat amb el gran Ignasi Miranda en la meva lamentable absència. I ara, pam, tornem. Repassem cada divendres els continguts més destacats del vostre setmanari, Catalunya Cristiana, i avui un nom propi, tinc entès, que plenarà la secció, la de l'enyorat i estimat bisbe Toni Vallet.
Sí, així és, sí, així. Rafa. Vam visitar Mallorca.
Sí, vas anar.
Vam agafar l'avió, vaig agafar-lo, l'avió, jo sola.
Tu sola, eh?
Me'n vaig anar al Llucmajor. Clar. I vaig voler visitar in situ el que és el santuari de Nostra Senyora de Gràcia, on està, on hi ha el sepulcre del bisbe auxiliar de Barcelona, Antoni Vadell, que el 17 de maig hauria fet 50 anys. I durant la visita vam poder entrevistar el germà petit del bisbe Toni, el Joan Vadell. Escoltem-lo.
Per jo ha estat un exemple sempre, perquè, o sigui, no està bé que jo ho digui, però, o sea, que mi hermano es el hermano perfecto. O sea, es el hermano perfecto, el amigo perfecto, el capellà perfecto, o sigui, és un déu. Claro, ell ha estat el gran i jo he estat el petit, som molt diferents, com des dia a nit, com la meva mare sempre deia, no? Però sempre m'haurem estimat i m'haurem respectat un munt.
Molt de carinyo, en aquestes paraules.
Una entrevista molt entranyable sí. que hem pogut fer al seu germà, que de fet va ser la persona que el va acompanyar dia i nit en el tram final de la malaltia i de la seva mort. Uh-huh. Recordem que el bisbe va morir el 12 de febrer a causa d'un càncer de pàncreas.
Què diu? Estava fatal i a sort de la missa reviscolava. O sigui, no sé d'on treia forces, perquè jo el deixava que havia dormit quasi tot el dia, que no comptava 10 minuts. I entrava cap allà i ja sortia, perquè clar, com que no podien ser més, de dos. Primer jo feia un pot d'escolònia, la primera missa la feien tots dos, i jo, quan ell podia, la feia ell, i quan no, li feia el pare Samuel o el pare Felipe. I clar, jo aguantava, jo no sé si podràs, i llavors em deia, no, aguantado tota la missa, o sea, tot.
Ho explica amb una serenor...
Sí, i realment molt, molt emotiu. En molts moments de l'entrevista es va emocionar, perquè de fet també li van preguntar sobre sí. les últimes voluntats sí. del per què ell es va voler ser enterrat al Santuari de Gràcia.
Gràcia per la família és un lloc molt especial per nosaltres, des de petits. En Toni feia moltes reunions de catequesis allà, i sopars, perquè és un posto emblemàtic. Quan érem petits, el meu padrí va estar molt malalt i cada any pujàvem d'un altre pits, tots tres caminant per donar gràcies. O sigui, per donar gràcies a la Mare de Déu, pues, que s'havia recuperat i tal. És que a en Toni li encantava, quan estava obert, que s'hi podia anar, ell quan venia molt de pits pujava i en aquells bancs que hi ha per llegir o per preparar, no sé, sermons o tal, era un enamorat de Gràcia. Sí.
Però, de fet, a banda de la devoció que uh-huh. ell personalment i també la família sentien i senten per al Santuari de Gràcia, hi ha una qüestió més polèmica que ara l'esbrinarem.
Vinga.
A lo darrer, quan repassàvem les darreres voluntats, i m'ho va dir que t'apareix, dic, és que jo crec que no m'ha posat el millor. O sigui, que jo crec que qualsevol llum major si pogués triar, en vez d'estar en el cementeri, clar, estar allà, davant la Mare de Déu, amb aquestes vistes, això és un privilegi, no? I si jo estic aquí, és la problemàtica que hi ha, que el santuari està tancat, que això, perquè l'Ajuntament i l'Obispat no se posen d'acord, si jo estic allà, serà una de les raons després que hauran d'arreglar això, sí.
Ah, i ara em preguntes, què passa exactament al Santuari de Nostra Senyora de Gràcia?
I per què? Bueno, és increïble.
Mira, el santuari està tancat des de fa 5 anys.
Vale.
D'ençà que a finals del gener del 2017, unes intenses pluges van provocar l'esllavissada
sí.
del pàrquing que s'havia construït amb material d'enderroc. Aleshores, per motius de seguretat, es va clausurar l'espai amb una valla, amb una tanca de protecció metàl·lica.
Uh-huh.
Això què fa? El que fa és que la gent, l'accés hi sigui restringit, molt limitat, amb uns horaris molt pautats, a més, tant d'obrir i tancar el que és la tanca, ho fa això, el que és el donat, ja després us explicaré també què és el donat del santuari, perquè és una figura tradicional de Mallorca, són les persones que s'ocupen dels santuaris
sí,
allà a Mallorca.
Com un sacristà.
Com una mena d'eremita, podríem dir-li aquí, sí. però ja se'n diu donat, que és una persona que té cura i, a més, viu al recinte.
Molt bé.
Aleshores, clar, amb aquesta decisió, el bisbe Toni, tal com desvetlla el seu germà,
sí.
el que volia era ajudar que es pogués resoldre aquesta situació, és a dir, que es poguessin fer les obres de rehabilitació, de reconstrucció d'aquest mur de contenció
uh-huh.
que es va veure afectat arran de l'esllavissada, i d'aquesta manera que es pugui obrir amb total llibertat, accés lliure, a la gent, la família, els amics, les persones de Mallorca i, de fet, de Barcelona, perquè hi ha molta gent que segur que té ganes de poder visitar l'espai on hi ha el sepulcre del bisbe, un bisbe tan estimat d'aquí de casa nostra.
És molt colpidor que una persona... Bueno, és que el bisbe Toni Vadell ens sorprèn en molts aspectes, però que ell mateix, sent conscient de que ja passa el pare i que arriba el moment final de la seva vida, digui, doncs, escolta, jo faré amb la meva mort també aquest negoci, podríem dir, intentar que aquesta situació que per mi és desagradable i que s'hauria d'haver solucionat amb la meva mort es pugui solventar.
I de fet, Rafa, arran d'això, és a dir, l'Ajuntament de Llucmajor
amb un compromís també amb la família, ja s'ha compromès a invertir 350.000 euros en les obres de reparació i consolidació del mur de contenció de l'explanada de l'aparcament. I també, quan vam anar, ens van explicar que s'ha aprovat canviar el nom. Això ja al mateix Llucmajor. Han decidit canviar el nom del carrer de la parròquia, que es diu així, que dona a la plaça Major, a tocar de la parròquia Sant Miquel de Llucmajor, pel de bisbe Antoni Badell i Ferrer. Per tant, realment, hi ha aquest compromís per part de l'Ajuntament. Aleshores,
per tant, està sortint efecte, eh?
Està sortint efecte. Aleshores venia la pregunta de, i el bisbat de Mallorca, la seva part, llavors van preguntar al bisbe Sebastià Taltavull, i ella exposa doncs, una mica els orígens d'aquesta problemàtica. Ell diu que el bisbat va fer les passes en el seu moment que li pertocaven en tot l'estudi preliminar de les patologies, però que en el moment de demanar una subvenció no va ser possible perquè els terrenys on hi havia hagut l'esllavissament eren de titularitat privada i el camí era de titularitat municipal.
Vale.
I afegeix Taltavull, si ara és l'Ajuntament de Llucmajor, titular del camí, qui pren la iniciativa, desitgem i esperem que es puguin solucionar els entrebancs que nosaltres tinguérem. A més, diu que si el pàrquing no fos recuperable, que tampoc no és essencial, s'hauria de poder assegurar la lliure circulació de persones sense perill. És a dir, del que es tracta aquí és de poder desencallar aquesta situació i que, d'alguna manera, l'accés sigui lliure sense restriccions en aquest santuari, que és emblemàtic per tota la gent de Llucmajor, per la família, evidentment, del Toni Badell, per ell mateix, i per tota la gent que potser el vol conèixer i descobrir i visitar el sepulcre del bisbe.
Molt bé. I tot això, que estava encallat, ho ha desencallat, i estem veient aquestes primeres passes i reaccions, el bisbe Toni Badell en un darrer acte de servei, podríem dir.
Correcte, correcte. Esperem que s'acabi realment, doncs, que ja es faci tot i que es pugui obrir. Després, en la visita, també ens ha permès conèixer la figura del donat. Abans en parlàvem,
Home, sí,
no?
Sí.
Aquestes persones voluntàries que, a canvi de residir al santuari, en tenen cura i el mantenen obert i vigilat per a les visites a la feligresia. Des de fa 52 anys, els donats de Nostra Senyora de Gràcia són Francesca Miralles i Sebastià Armengual, que també parlava d'aquesta decisió del bisbe.
Vinga.
Aquesta època d'aquests 5 anys ha estat molt dura per jo. I gràcies a ell he tornat a recobrar aquesta serenor i aquesta tranquil·litat, perquè m'ha demostrat que ell apoyava aquest projecte i aquesta obra que s'havia realitzada en el santuari en general, en la gent que havia participat. Ha donat una força i m'ho ha comentat gent molt propera. Antoni, això ha estat aigua caiguda del cel. Jo l'estic molt, molt, molt agraït. I per això no m'ha estat gent de greu contrari. Donar facilitats i que ho visitin i que això ho tinc claríssim.
El Toni ha estat aigua caiguda del cel.
Per molta gent que l'ha conegut i ara continua sent un cop mort.
Sí.
El mateix Sebastià ens va explicar, quan vam visitar el santuari, que ell, amb l'Àngel, el picapedre de Llucmajor, van ser els responsables d'excavar el sepulcre del bisbe.
El sepulcre el vàrem fer nosaltres, l'Àngel, el picapedre de la parròquia i del santuari, i jo. Nosaltres dos vàrem fer un sepulcre de 220 per un metre per un metre. Vàrem estar 5 dies picant. És roca. Cremàrem dos compressors i va ser una feinada que acabàvem a les 10 del vespre perquè ho van saber la setmana antes de morir. I vam anar escapadíssims per poder el dia. El dia que va entrar ell, que l'enterràvem a les 6:30, nosaltres acabàvem de fer la capella i sortir d'aquí a dins, hi va una hora de diferència.
Espectacular.
A la portada del Catalunya Cristiana i, evidentment, el reportatge podeu veure...
M'ho està mostrant ara mateix, no ho veieu vosaltres oients, però...
No, perquè, clar, quan explica la roca, a la portada es veu exactament. Aquest santuari descansa sota una gran balma de pedra que és coneguda com la penya falconera. Per tant, doncs, val molt la pena.
Doncs en el Setmanari Catalunya Cristiana d'aquesta setmana podeu trobar totes aquestes informacions i moltes més. Aquest reportatge espectacular que la Carme va fer allà in situ, a Llucmajor, a Mallorca, on està enterrat el bisbe Toni Badell, que, com recordeu, ens va deixar fa molt poc. Un reportatge que val molt la pena, com tot el setmanari. Carme, mil gràcies. Ja sabeu que la Carme Montes, cap de redacció del Setmanari Catalunya Cristiana, no cal que ho digui més, i cada divendres ens porta ella o altres companys de redacció aquí al Camins, allò més destacat dels seus continguts. Mil gràcies.
Gràcies a tu,
Rafa. A veure qui m'enviaràs divendres que ve.
A veure, sí que ho sé, però és sorpresa.
Ho saps, ja ho saps, però em tortures una mica més, no?
Sí, una mica
més. Bueno, sí, m'agraden tots. Vull conèixer a tothom. Vinga, unes falques i totum.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Camins.
Quan la renovem ja veuràs, ja.
Ah, doncs, sí,
perquè ara tens que buscar una mica, perquè és un totum revolutum una mica desorganitzat.
Però no està malament, perquè és com una gincana.
La bona vesprada a Ràdio Estel.
Totum revolutum.
Mig minut i arribarem... Mig minut, no, 3 minuts i mig i arribarem a 9:15. Seguim endavant aquí al Camín. Senyor Jordi Cerdà, bona vesprada.
Molt bona vesprada. Rafa, benvingut, ben trobat.
Gràcies.
I fem camins.
I fem camins, i fem camins. Senyor Toni Picó, bona vesprada.
Bona tarda.
Encantats de retrobar-vos. Ja sé que heu estat en les sàvies, expertes, mans d'Ignasi Miranda, però ara torneu a les meves... bueno, no sé com dir-lo, psicòpates mans. Tot bé, senyors? Contents?
Tot bé.
Ja sabeu que ens agrada viure perillosament i demanem als nostres oients els divendres, els que participen de les xarxes socials, que ens ajudin a decidir de quins temes volen que opineu vosaltres. I si parlem de xarxes socials, en aquest programa les xarxes tenen nom i cognoms. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
T'ha agradat la presentació aquesta? L'he fet aquesta tarda i l'he pensada amb calma.
M'ha agradat, sí. Vale. Molt, molt tu.
Bueno, no sé com agafar-m'ho, això. Escolta, va, què ha dit la parròquia respecte als temes?
Els temes eren, amb el 15% hi ha un doble empat per darrere.
Sí.
El retorn del rei.
Sí.
A Sant Xenxo.
Vale.
L'altre 15%, Colau Forever.
Colau.
Colau.
Vale, què més?
Amb el 23%, Chanel, la sí. tercera posició d'Espanya.
Eurovisió. Però ha guanyat...
Ucrània, malauradament.
No, que ha guanyat l'enquesta, Maria José.
Ah, l'enquesta... l'enquesta l'ha guanyat Iber contra Estiu,
sí.
Amb un 46%, i jo aquí he de puntualitzar una cosa.
Oh, vinga, Maria José.
Una cosa és Iber Estiu i l'altra cosa és calor i fred. Perquè et pot agradar el fred, però et pot agradar l'estiu. Pensa tu.
M'estic perdent, Maria José. No acabo de...
Està parlant de Sibèria, o està parlant del Pol Nord... O del
de geopolítica, eh? Està parlant de geopolítica. Maria José, ja t'entén, Maria José, és a dir, el concepte, no?, una mica, i després el fred...
No és el mateix, eh?
Vale, és que tenim una guerra oberta, Maria José i jo, perquè ella és partidària del caloret, i jo sóc partidari del fred més salvatge, vale? Per tant, mira, l'enquesta i el públic mana, ho solventarem ràpid, amics. Vosaltres sou Team Maria José, voleu fred?
Jo sóc Team
calor?
Rafa, total.
No, Team Rafa.
Rafa també. Rafa,
no és per res, però la gent que passa per aquest estudi, Maria José...
s'adivina... És que les compres, això no
jo?
Val.
Jo...
T'he vist donar diners a la cantonada.
No, jo no els compro. Ells són lliures d'opinar, per això venen aquí.
Fred total, per això tenim l'aire condicionat a aquesta temperatura.
Jo ja sóc frozen aquí.
Exactament, eh?
Jo sóc Frozen, sóc Elsa.
Ah, tu eres Elsa, vale. Maria José Mendoza, moltes gràcies.
Moltes gràcies, a tu sempre.
I sempre, Maria José. Vinga, doncs ja us heu posicionat...
Després ens retrobem.
Sí, Maria José, amb molta sabidoria i encara que no hagi guanyat l'enquesta, jo crec que hem de començar pel tema del dia una mica, perquè el rei Joan Carles ha tornat a Espanya després de tot el temps que ha passat fora, no dona explicacions de res a Sánchez... com és, Maria José? Sánchez, com és?
Sánchez.
On reclamen... i per tant, i a més l'han rebut, les persones que l'han rebut allà, amb vítores, amb Viva el Rei, amb molt de carinyo, etc. És el primer acte públic on se l'ha pogut veure a Espanya des de l'agost del 2020. 3 investigacions arxivades i 2 regularitzacions fiscals després torna a Espanya. Què us sembla?
Deixeu-me dir dues coses al respecte al rei d'Espanya. Home, després de l'enquesta que ens ha dit la Maria José,
sí.
Les necessitats o les ganes de saber sobre el rei són les mateixes que sobre les de la Colau. O sigui, han quedat amb un 15% els últims. Mm. Per tant... no és una persona que generi gaires expectatives, pel que estic veient. I l'altra, jo tinc dubtes de si realment hi ha hagut un vol de Qatar en aquí o realment s'ha pujat a l'avió per darrere i ha sortit per davant. És a dir,
com?
Jo sostinc que el rei porta més d'un mes ja a Sant Xenxo.
Ah, sí?
Jo, per mi, sí.
Però en què et bases?
Em baso en els fòrums d'opinió que hi ha a la pròpia població que fa 5 o 6 setmanes...
Han vist a un home sospechosamente
parecido. No han vist a ningú. El que sí que han vist és molta policia, molts inhibidors de freqüència que apaguen els telèfons, el mateix que es trobaven quan el rei estaven allà. I porten vivint en aquesta situació gairebé 2 mesos.
Però ara de seguida escoltarem l'opinió del Toni, però escolta, què guanya el rei avançant un mes l'arribada?
No, jo és que crec que ja estaven allà i llavors el que han fet és...
Sense sortir de casa,
a més.
Clar, perquè si no l'ha vist ningú...
No, s'havia de formalitzar que estava vivint aquí, perquè un dia o altre es descobriria.
Vols dir que havia tornat i dir, bueno, ja buscarem la fórmula per...
Exacte. No? Jo per mi que aquest avió ha entrat per la cabina i ha sortit per la porta.
Estic d'acord.
Estàs d'acord, sí. Toni?
No.
Jo també, de sobte també ho estic.
Estic d'acord amb la cara de la Mare José.
Amb la cara de la Mare José.
Són teories conspiratives.
Sí,
o
sigui, és que...
Jordi.
La vida és molt més senzilla. Això no és una conspiració.
Ah, i per tu aquest pensament simplifica la vida? Ah, no és una conspiració.
Això no és una conspiració. Conspiració per què? Aquest home estava vivint aquí,
no sé.
Menjant sardinetes i passant-s'ho bé. I això no és cap conspiració.
A Sanxenxo, sardinetes.
Importades. De Qatar.
Bueno, Toni, a ver, bueno. ¿Qué opinas tú del Retorno del Rey, que sembla una película de...
No sé qué decir, pues em fa una mica de mandra, sincerament.
Mandra, sí.
Em fa una mica de mandra. En qualsevol cas, a veure, sembla que la justícia, doncs, aquest home ha quedat net, no? Vull dir, ha fet les regularitzacions fiscals que tu deies.
És cert.
La justícia ha decidit, doncs, que no hi ha imputacions, per tant, per aquesta banda. Una altra cosa, doncs, és la valoració moral, no?, que sembla que podem fer cadascú de nosaltres respecte al que ha passat, no?
Sí.
I per últim, i ja està, no? Però em penso que posa de manifest la forma com ho ha fet, quina separació existeix entre el rei actual i el rei emèrit.
De fet, una,
no?
de les, una de les...
Perquè poca, diria, poca consideració està tenint el rei actual, amb el que està fent, o amb la institució de la monarquia. Des de la meva perspectiva.
En quin sentit?
Home, a veure, la valoració moral que jo faig del rei emèrit no és gaire positiva. No? Per tant, tot l'espectacle que s'està muntant en la seva tornada aquí, penso que no fa gaire favor a l'actual monarca, ni molt menys, ni fa un favor a la institució monàrquica.
Home, la monarquia...
Compartint o no compartint la monarquia,
Vull dir, la monarquia és hereditària i, per tant, el ceptre i el tron li han passat de pare a fill. El que tampoc jo no trobo molt bé és que si estem en aquesta dicotomia de pare a fill, aquest senyor li hagi dit, tu, pata de largo, 7.000 quilòmetres i no vuelvas perquè no te conozco de nada. Bueno, pues si no lo conoces de nada, torna-li també al tron. A mi em sembla molt malament el que ha fet el seu fill.
Perquè tu ho veus, suposo, des d'una posició humana que puc compartir completament amb tu. Completament amb tu.
No,
què passa,
el
que passa
dèbil.
És que no són pare i fill únicament, sinó que a més són rei emèrit i rei actual.
Bueno, també val a dir això... que ho està pagant. El que va fer el Joan Carles li va fer al seu pare, ho està pagant amb el seu fill. Perquè també es van saltar la línia de successió dinàstica quan don Joan, el comte de Barcelona, no volia. I ell deia, jo quiero mi padre, però voy a obedecer a Franco. I es va saltar la línia i això al seu pare li va causar un disgust. És a dir, la traïció que li va fer l'està pagant amb el que li està fent al seu fill.
De fet, agafant aquesta línia que comentàveu de separació entre rei actual i rei emèrit, s'ha publicat, gairebé com a anècdota, no?, que el cabreig del rei emèrit perquè la família no el deixa dormir al Palau de la Zarzuela és gran. O sigui, ell volia tornar per la Puerta Grande i tornar al seu llit o al seu tro o al que sigui que té allà a la Zarzuela. I ell no s'ha pres molt bé, segons algunes informacions i alguns rotatius, aquesta decisió. Tenim el rei emèrit ja pentinat i els reis, però ara pentinarem a una persona, Jordi, que aquesta setmana ha anunciat que optarà la reelecció de l'alcaldia de Barcelona, amb l'objectiu d'encadenar el tercer i últim mandat, doncs, en aquest càrrec. Estem parlant d'Ada Colau. Quan resta un any per la celebració de les eleccions municipals, la líder dels comuns ha llançat la seva candidatura després d'un intens període de reflexió, segons ha declarat ella, en què va arribar a contemplar la retirada de primera línia política. La pretensió és culminar doncs, aquesta transformació que va prometre... És que em fa gràcia perquè transformació... Ara quan opini Jordi, a veure com ho interpreta, lo de transformació. Doncs diu que aquesta intenció ha pesat més que els sacrificis personals. Tenim Ada Colau, ja.
Jo crec que transformació seria més aviat destrucció. Però tornant al tema de l'Ada Colau i aquesta intensa reflexió, doncs evidentment es troba... Per començar, ella, les últimes eleccions, aquestes que està governant, no les va guanyar, va quedar segona. Mm. És a dir, per primer cop a la història de la democràcia a Barcelona, el número 2 li ha pres el lloc en el primer, pactant amb el Manel Valls. És a dir, estos son mis principios y si no le gustan tengo otros. Sí. Soc una populista, estem a Esquerra, però quan m'interessen els vots del Manel Valls i de l'extrema dreta, doncs me'ls quedo. Dit això, és que no té on anar. No té on anar l'Ada Colau. I el seu partit, els comuns, no tenen on anar, no tenen on refugiar-se. Una reflexió per fer què? Per anar on? Venia d'una casa ocupa, el màxim que pot tornar és una altra casa ocupa. I lo de que ha transformat Barcelona, sí que vull dir una cosa.
Sí.
Hi ha un fil conductor amb gairebé tots els ciutadans de Barcelona. Tots estem d'acord amb una cosa, que no ens agrada l'Ada Colau. Una altra, per un altre cantó, hauríem de veure cadascú la seva sensibilitat, a qui votaria, segur que ningú té clar ben bé qui hauria de ser alcalde, però tots estem d'acord amb que aquesta senyora està sent una molt mala alcaldessa. Només cal que li prenguis el pols al carrer.
Home, a veure què opina el Toni, però sens dubte que és una persona de la qual escoltem moltes, moltes crítiques, evidentment, d'una banda, d'una altra, dels ciutadans de peu, però va pel seu tercer mandat.
El segon no el va guanyar, clar, i el tercer, si queda tercera...
Bueno, però és la política, no, Jordi? No guanya, però té el dret.
El que no pot ser és que aquesta senyora quedés gairebé empatada amb el Trias, sí. I digués que era un acte de feixisme que el Trias fes un pacte amb altres partits, com per exemple amb el Partit Popular o amb Ciutadans, per robar-li l'alcaldia. Bueno, després ell agafa, ho fa i diu, ah, però jo sí que puc. És a dir... estos son lo que deia, estos son mis principios, si no le gustan tengo otros, o haga usted lo que yo digo, no lo que yo haga. És una persona que no responsabilitza de res. La culpa sempre la té tothom. Sempre és fruit d'una conspiració còsmica quan algú surt malament. Sempre. Una persona que està infantilitzada i que no ha complert res del que va dir. La ciutat de Barcelona va prometre que milloraria el tema de la vivenda. Jo no he vist que hagi millorat res. No s'ha fet habitatge públic. No podem circular la mobilitat. Lo important a la ciutat és habitatge, mobilitat i seguretat. No funciona res de les tres coses.
Toni.
Puc compartir moltes coses que diu el Jordi, la veritat. Jo, però hem de reconèixer que, malgrat ser la segona llista més votada, certament, tens tota la raó del món, hi ha gent que la vota. Hi ha bastanta gent que la vota. Hi ha
10 regidors de 41. És la alcaldessa de Barcelona menys votada de la història de la democràcia. 105.000 vots.
D'acord.
Però clar, doncs, llavors també podia ser alcalde en Maragall, podia ser alcalde en Collboni...
Jordi, però estem en una dinàmica en què cada vegada més s'està disgregant el vot, o s'ha disgregat fins ara el vot. Veurem què passarà en les properes eleccions que tindrem, no? Però fins ara s'ha disgregat tant el vot que les persones que governen les institucions tenen molt pocs consellers, regidors, el que sigui, no? En aquest sentit. Per tant, entren dins d'una dinàmica normalitzada, no? Però hi ha gent que la vota, això és evident. A mi no m'agrada? No m'agrada. També haig de dir que, i abans ho comentàvem, cap dels possibles candidats que poden concórrer a les properes eleccions municipals al maig de l'any que ve, tampoc em generen gaire il·lusió.
Clar, aquesta és la pregunta, no? Quina és l'alternativa i com veieu la rivalitat que pot sorgir entre els candidats? Perquè de moment tenim a la Colau confirmada, cara i ulls, però què més tenim aquí?
Jaume Collboni està confirmat.
Collboni.
En Maragall està confirmat. Mm.
De Sandro Rosell no sabem res, perquè jo friso perquè Sandro Rosell es presenti a les eleccions.
Seria
el circ, seria màxim.
Lo seu seria que es presentés amb tota la lògica per Junts per Catalunya.
Sandro Rosell.
És el seu target, un target així de classe mitja alta, pijo.
Jo aposto que no. Amb Junts per Catalunya no es presentarà.
Doncs si es presenta amb una altra cosa...
Es presentarà amb una altra cosa.
Doncs no sortirà. Perquè és molt difícil presentar una candidatura. La gent es pensa que, mira, que muntes un embalat, balles quatre cançons i ja està. I has de treure un 5% de vots, tenir uns diners... Sandro Rosell farà el ridícul.
Continuarem pentinant aquesta situació. Tindrem molt temps per opinar sobre la carrera electoral a l'alcaldia de Barcelona. Vull fer una ràpida mirada internacional. Aprofitaré un tuit teu, Jordi, en què reculls com Putin diu que renunciar als recursos energètics russos farà d'Europa la regió amb més costos energètics més alts del món de manera sistemàtica a llarg termini. Estem en, aquí, en aquest moment.
Ric, estic rient perquè deu ser l'únic tuit aprofitable que deu haver trobat el Rafa i, per tant, li agraeixo.
Jo vaig dient, aquest impossible, aquest no és radiable, aquest ens fan fora. I quan arriba una cosa que més o menys dic, bueno, això no...
Però molt ràpid i molt sintètic en el que tu estàs dient. El Vladimir Putin es va doctorar a la Universitat de Moscou, precisament amb una tesi doctoral que era com aprofitar els recursos geoestratègics de gas i petroli de Rússia per vincular-los amb Europa. Ha fet servir la seva tesi doctoral fins al final i, evidentment, Europa, en el món hi ha dues coses que són absolutament necessàries per viure. Energia, tot es mou amb energia, i diners. Rússia té energia. Sense energia no hi ha res. Europa no té energia. No en té. I si no em vinguin a dir-ho dels molins de vent, perquè aquí que en tinguem prous com per moure-ho tot. I, per tant, si no disposem de tots els recursos de gas i de petroli, poder-los comprar de Rússia, d'on els traurem? Ah, no, els podem comprar a Qatar. Però a Qatar? Aràbia Saudita no té més capacitat de producció. Els Estats Units acaba de dir que ha arribat al seu límit i que estan a punt de patir una greu crisi energètica. Ho estan anunciant en boca petita. D'on els traurem? És que tota la lògica era poder comprar recursos energètics a Rússia. Vale, doncs ens hem disparat al peu. No podrem. Haurem de patir una crisi com la del petroli del 73. Jo no sé com això no se li ha acudit a ningú, als nostres polítics. No tenim res per substituir-ho.
Però jo estic escoltant darrerament, inclús en aquest programa, Toni, no sé si estàs una mica sobre el tema o el segueixes mínimament, que el que està buscant Europa és alternatives.
Però és que no n'hi ha.
No n'hi ha.
No hi ha més producció. O sigui, es produeixen 100 milions de barrils de petroli al dia. Se'n produeixen 100.
Ens ha enganxat en un moment de canvi. Ens ha enganxat en un moment de canvi, no?, en què les energies alternatives, doncs estem treballant en elles, però encara no podem tirar plenament amb elles, no? Sense cap mena de dubte. I triaran. Estic d'acord amb tu. I a més, hi ha noves energies que poden ser l'hidrogen, per exemple, doncs que podria funcionar molt bé, però encara està en fases que no donarien suficient, no? Per tant, el problema és que la guerra s'està allargant més del que Putin pensava.
No té cap mena de pressa.
I s'està allargant més del que Europa i Estats Units voldrien. Europa, sobretot, voldríem.
Tenia una darrera notícia, però me la reservo per la propera visita, perquè és que és molt sucosa i me la reservo. Parla d'ovnis. Senyor Jordi Cerdà, bona vesprada, moltes
bona
gràcies.
Vesprada.
Senyor Toni Picó, mil gràcies per visitar-nos, per regalar-nos el vostre temps i les vostres opinions. Vinga, nosaltres que ja recollim. María José Mendoza, bona vesprada. Bona vesprada, Rafa. No està aquí, sóc jo, invitant-la. Llastimosament no ha volgut passar, tot i que l'he convidada àmpliament. A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol solidari de Camins amb un home que té cognom de Gorila de la Porta, Pau Massip a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, una dona que viuria al Caribe amb un daiquiri a la mà i torrant-se a la platja, María José Mendoza a les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno, les vies de so i el muntatge musical. Us deixem ara amb els companys d'informatius, una companya, concretament, Carla, la Carla, que ara mateix us informarà de tot el que ha passat. Notícies alternatives el divendres per la nit aquí al Camins. Carla, sobretot a les 11. Poseu el bullet de les 11, a veure què passa, amics oients. Marquem a la Carla en aquest moment de la seva vida. Pels qui ens escolteu a la repetició de dilluns, bon inici de setmana. A veure com heu passat el cap de setmana aquest infernal que ens espera. Pels del directe, bon cap de setmana. Demà edició dels millors moments, eh? No us lliureu de nosaltres tan fàcilment. Edició cap de setmana de la Macedònia cap a un quart de vuit de la vesprada. Nosaltres que marxem, agraïts per fer ràdio, per fer aquesta ràdio i per recórrer a diari aquests camins. Dilluns a les 8, especial tornem. I si TH no em fa vudú i em provoca una altra pancreatitis, ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos. Ooh,